Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per alguns ha estat la història de la seva vida, per altres la seva primera llar, el lloc de vacances per alguns i una mica desconegut per a molta gent. Parlem dels pobles que cada any es van buidant més. Ara hi apareix un nou col·lectiu, diferent dels anteriors, els repobladors de la Catalunya interior. La ja molt comentada Espanya buidada va prenent cada cop més pas i més pes i rellevància. Actualment només el 17% de la població del país viu a territoris despoblats. Davant la problemàtica, els mateixos habitants que resisteixen en molts de aquests pobles han buscat solucions a aquesta despoblació rural. Així que per tal d'augmentar les famílies, els seus carrers i col·legis, alguns ajuntaments ofereixen ajudes econòmiques, lloguers reduïts i fins i tot pagar per viure en aquests llocs tranquils. La pandèmia i l'auge del teletreball han donat l'empenta a moltes famílies que es van veure tancades mesos i mesos a la gran ciutat i van donar un tomb a la... van decidir donar un tomb en aquesta vida. A Catalunya, el pla pilot Oportunitats 500 s'ha tancat fa uns dies després d'un any en el qual s'ha desplegat un model pioner en l'acollida de persones, en aquest cas migrades i refugiades, a municipis de menys de 500 habitants catalans, es diuen els micropobles. 28 persones han participat al programa i s'han desplaçat amb les seves famílies a 24 municipis catalans, un total de 90 persones. En total, aquestes 90 persones, entre les quals hi ha 47 infants, han tingut l'oportunitat d'iniciar un projecte vital en aquests pobles gràcies a aquest pla pilot del que ens parlarem d'aquí un moment, ens parlarà d'aquí un moment una de les seves protagonistes. Abans, com sempre, amb la Mar Puerto repassarem notícies en forma de titulars. Molt bona tarda, Marc, ens expliques?
Bona tarda, Carlos. Doncs comencem amb bones notícies perquè l'atur ha baixat un 1% després de dos mesos a l'alça de Catalunya i assoleix el total més baix al setembre des de l'any 2007. Així, l'afiliació assoleix el millor registre en un novè mes de l'any amb un rècord de 3,7 milions de treballadors. I els Mossos d'Esquadra han arrestat aquest dimarts del matí un altre detingut, que ja en són tres, per estar presumptament relacionat amb els actes vandàlics de Molins de Rei que es va produir diumenge a la matinada. Aquesta tercera detenció s'ha produït a l'Hospitalet de Llobregat, tot i que la investigació encara està oberta. I des d'avui també l'Audiència de Girona jutja el professor de bateria de quart, el gironès, que s'enfronta a 48 anys de presó per abusar sexualment de 5 alumnes entre els anys 2009 i 2020. Les acusacions sostenen que el professor es va prevaler de la relació de confiança i de l'admiració que despertava entre els alumnes per perpetrar els abusos al soterrani de casa seva, i centenars de persones s'han concentrat avui a les portes del Palau de la Justícia en suport a les seves víctimes. D'altra banda, també hem d'informar que Collboni ha comunicat que traslladarà l'alcaldia a un districte durant uns dies de cada mes per acostar-la a la ciutadania. Sota el nom de l'alcalde a prop teu, la iniciativa comença aquest dimarts a Sant Martí amb una agenda de temes ben específica. I a hores d'ara també podem dir que els bombers de la Generalitat ja han controlat l'incendi de vegetació forestal que ha cremat a Xerta, a Tarragona. El foc originat a la matinada ha afectat arbres i canyes i ha arribat fins a una zona forestal envoltada de cultius. Avui, però, també acabem explicant que l'Ajuntament de Girona ha creat una nova taxa pels propietaris de gats domèstics de 10 euros anuals i habilitarà més espais oberts on poder dur els gossos desigats. Aquestes són dues més de les mesures que s'enmarquen dins de les polítiques que el consistori vol impulsar en matèria de benestar animal, també arran de l'entrada en vigor de la nova llei, i recorda també l'obligació de censar i xipar els animals, ja que la llei fixa multes de fins a 10.000 euros.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dimarts amb alguns núvols aquest matí, molt poca pluja, temperatures força agradables a la banda alta. Aquest matí ha estat un matí suau, migdia i tarda, doncs amb força calor. Com està la xarxa viària? Ens ho explica la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. Hores d'ara, la P7 i retencions de Sant Cugat al Papiol han sentit sud per un vehicle variat que talla un carril. A la mateixa autopista, P7, hi ha 2 quilòmetres de retenció a l'Ametlla de Mar en sentit sud. En aquest tram hi ha un carril tallat per obres. A la C-17 hi ha un carril tallat a Malla en sentit Ripoll per un vehicle variat i, en aquest cas, intensitat. I a la C-25 hi ha un carril tallat a Sant Hilari Sacalm en sentit Lleida per un vehicle variat, i això l'entreix la marxa en aquest tram. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El vuelo no aguanta un minuto más. La rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure 2 semanas, por lo menos.
Este otoño cambia el mood. Vuela a 80 destinos desde $29.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segon dia consecutiu de caos a Rodalies, una doble avaria en diferents punts de la xarxa ferroviària ha deixat afectacions a les línies R2, R3 i R11 des de primera hora del matí i que han fet un parell i que fins fa un parell d'hores aproximadament s'han pogut solucionar, tot i que encara hi ha retards importants en aquestes tres línies, l'R2, l'R3 i la R11. Un incident entre el pantògraf d'un tren i una catenària, l'R3, i la falta d'alimentació elèctrica que afecta l'R2 i l'R11 han deixat un panorama de malestar i sobretot molta indignació entre els usuaris que estaven aplegats a les diferents andanes afectades.
I ens hem quedat allà estacionats fins les 10:10, gairebé, quan hauríem d'haver arribat aquí a les 9:30.
Les incidències segueixen o inclús s'incrementen en lloc de reduir-se.
No hi ha informació quasi a les xarxes socials ni als canals de la Renfe ni de Rodalies.
Era l'únic mètode que tenies d'esperar-hi.
3 hores més. Ayer esperé 3 hores també per poder ir a Barcelona.
No, nadie ha dicho nada, nada.
I amb aquest panorama, el govern independentista i Sucapai reclama el traspàs integral del servei de Rodalies com a solució màgica d'un servei saturat i, sobretot, amb una xarxa massa tensionada. Per reivindicar el traspàs, el govern ha presentat aquest matí un informe amb unes dades espectaculars i greus, sinó que jo diria que molt greus. L'any passat, per exemple, es van acumular 400.000 minuts de retards i el que portem d'any s'han perdut 13 milions d'hores de feina. És a dir, un cop per l'economia i un malviure i un patiment psíquic pels castigats usuaris, Sergi Tor.
Sí, i és que les dades d'incidència són demolidores. L'any passat, 2022, som en un total de 831, 70 incidències al mes, 2 diàries, i aquest any, 2023, és molt pitjor. Des de l'1 de gener al 31 d'agost, és a dir, 8 mesos, sol hi ha hagut 44 dies lliures d'incidències. La resta, sempre hi ha hagut alguna. Els mesos d'estiu, juliol i agost, van ser diàries, amb 26 considerades greus. Des de fa 5 anys, l'executiu de Pedro Sánchez gestiona Rodalies. La Generalitat té competències de la informació i el silenci dels alcaldes socialistes de la zona de viatgers afectats contrasta amb la crítica dels usuaris que pateixen el deficient servei. I en aquest escenari de retards diaris, el govern de la Generalitat es llança contra la gestió dels socialistes. La portaveu del govern, Patricia Plaja, avui ha criticat la falta d'inversió i exigeix el traspàs de Rodalies.
Tenim un servei més propi del segle XIX que per una societat que és la que som del segle XXI. Per tant, és obvi, tenim proves i patiment cada dia d'aquest mal servei de Rodalia que malauradament no estan a l'alçada i farien bé de tancar d'una vegada per totes el traspàs integral de Rodalies. És que pitjor no es pot fer.
I per altra banda, després de la reunió de l'executiu de Pere Aragonès, la portaveu del govern ha estat molt dura contra l'organització de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona contra l'amnistia. Patricia Pleja ha posat la etiqueta d'anticatalanista als convocants i els que han confirmat la seva assistència, entre ells el líder popular Núñez Feijó, i que tenen catalanofòbia per tot el que surt de Catalunya.
Doncs a diferència del to beligerant i de manca de respecte de la portaveu Pleja cap als organitzadors i participants de la manifestació que diumenge organitza Societat Civil Catalana, la presidenta d'aquesta entitat, Elda Mata, s'ha limitat a reivindicar avui la independència dels organitzadors i ha instat els partits a no apropiar-se d'aquesta convocatòria. Demana a les formacions, als partits, no portar els seus logos i, tot i l'absència de dirigents del PSC, ha assegurat que militants i simpatitzants socialistes els hi faran costat. Sílvia Fernández.
Societat Civil Catalana fa una crida a tota la ciutadania per tal que participi de la manifestació contra l'amnistia que se celebrarà el pròxim 8 d'octubre a Barcelona. L'entitat demana als partits que no s'apropiïn ni deformin la mobilització per garantir la seva transversalitat i asseguren que aquesta petició ha estat ben rebuda. Elda Mata, presidenta de la societat, percep certa preocupació generalitzada a que es puguin fer aquest tipus de concessions als separatistes.
Nos consta que hay personas que están francamente preocupados y en muchos casos indignados con la posibilidad de que se amnistie a unos prófugos de la justicia y a unas personas que ya han sido condenadas por delitos que sí ocurrieron.
Tot i que prefereixen evitar les xifres, s'espera un acte massiu. Viatjaran autobusos des de les grans ciutats espanyoles i la SCC demanarà a Renfe que ofereixi un servei extraordinari. La mobilització, que començarà al Passeig de Gràcia en Provença i finalitzarà a Gran Via a les Corts, comptarà amb les intervencions de la catedràtica i jurista Teresa Freixas i l'exalcalde de Corunya, Francisco Vázquez. Paral·lelament, també s'hi ha convocat una altra marxa a Brussel·les. A banda, la societat també ha anunciat que l'escriptor Mario Vargas Llosa rebrà el premi 8 d'octubre.
Gràcies, Sílvia. Feu ara atenció a aquest titular. Catalunya s'ha convertit en els últims 5 anys en la principal via de pas del haixís cap a Europa. I com s'ha arribat a aquesta situació? Doncs perquè la pressió policial dels últims anys a la costa andalusa han situat Catalunya com la ruta més important per traficar amb el haixís produït al Marroc. Yolanda Canales, els Mossos han donat avui xifres, jo diria que espectaculars, de la droga que s'ha incautat en els darrers anys, oi?
I en els últims 3 ananys els Mossos han incautat fins a 40 tones d'haixís, que traduït en diners suposa uns 84 milions d'euros, i un cop preparada per vendre-la al carrer, la xifra pujaria fins als 240 milions. Però, a més, any rere any han anat augmentant el nombre de tones incautades, però també el nombre d'organitzacions criminals desarticulades, aquest any ja van 15, i el nombre de detinguts, que se situa al voltant del miler. El cert és que les organitzacions criminals que introdueixen haixix a Europa des del Marroc, fonamentalment, han triat Catalunya perquè sigui la via principal de pas d'aquesta droga. I quin és el motiu? La pressió de Policia Nacional i de Guàrdia Civil al sud d'Espanya, com explica el cap de l'àrea d'investigació de crim organitzat dels Mossos, Antoni Salleres.
L'operació que l'estat espanyol ha fet al camp de Gibraltar i a la línia de Concepción a partir del 2018 va generar una pressió policial tan gran que van decidir introduir el haixís per altres vies. De fet, van recuperar una altra via d'introducció, perquè no és novedós que les organitzacions de haixís introdueixin haixís a Catalunya per via marítima. No és una novetat. Ja ho vam tenir en els anys 2003, 4, 5, 6, 7, però després va haver una davallada.
Així doncs, el que fan aquestes organitzacions és reforçar-se, no venen de fora, i fins i tot han donat un pas més. S'han detectat tallers clandestins per ensamblar les narcollanxes, que acostumen a ser embarcacions semirrígides d'entre 8 i 15 metres d'eslora i que tenen motors molt potents.
I avui ens estem interessant per un projecte orientat a revifar els coneguts com a micropobles, és a dir, els que tenen menys de 500 habitants. Per fer-ho, l'associació que els agrupa i el govern van posar en marxa l'any passat el programa Oportunitats 500, destinat a acollir persones migrades i refugiades. Un programa pioner que aquest octubre ha acabat. 28 famílies s'hi han apuntat, amb un total de 90 persones que han tingut l'oportunitat d'iniciar un projecte vital en aquests pobles que ara veuen futur. A Herrera, en Cope, Catalunya i Andorra, hem escoltat la Senet, una noia que amb la seva família s'ha instal·lat en un petit poble de la Conca de Barberà. Sergi Tor, què us ha explicat la Senet?
Néixer i viure en una ciutat de 8 milions de persones com és Bogotà. Ha passat des de fa un any a empadronar-se a Les Piles, municipi de 210 habitants de la comarca de Conca del Barberà. Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, Senet del Prado, mare de 13 fills, ens ha explicat que fa 2 anys va arribar a Espanya. Va viure a Barcelona en una habitació compartida, ho va passar malament i avui és feliç a Les Piles. Per Senet, el canvi d'una gran ciutat a un poble ha estat molt positiu.
El cambio de ciudad a pueblo también se nota mucho, pero claro, creo que para bien, porque hemos estado demasiado tranquilos. Hace un año que estamos ya acá y pues de verdad que estamos más que tranquilos, felices y muy agradecidos nuevamente con el programa. Condiciones del programa es que nos dio un año de trabajo. Y la vivienda, que también es muy importante, porque pues es un tema muy complicado acá de conseguir una vivienda.
I és que la família de Senet del Prado, ella i els seus 3 fills, ha estat una de les 28 famílies seleccionades al programa Oportunitat a 500. Municipis de menys de 500 habitants que ofereixen un contracte de treball de 12 mesos, subvencionat pel SOC, i faciliten un lloguer assequible a les famílies dins del municipi. Senet vol continuar vivint a Les Piles.
Pues nosotros tenemos un contrato por 4 años, que es lo que establecido por la ley, pero pues la idea del alcalde es que nosotros nos quedemos acá, y pues él me lo hizo saber, que él está muy a gusto con nuestra presencia acá y con nuestro trabajo. También pues nos han integrado muy, o sea, hemos sido como parte de la familia acá, muy entonces bien. Es algo que se siente muy, muy bien.
L'Associació de Micropobles de Catalunya vol prorrogar aquest programa durant un any i ampliar-ho. A Catalunya hi ha, segons fons de l'IDESCAT del 2022, 331 municipis de menys de 500 habitants, 123 a Lleida, 83 a Girona, 64 a Barcelona i 61 a Tarragona.
La Seneta, la que acabem d'escoltar, és una de les persones que han participat del programa Oportunitats 500, impulsat per l'Associació de Micropobles de Catalunya per tal d'acollir persones refugiades en pobles de menys de 500 habitants. En volem parlar sobre aquesta qüestió amb el Xavier Camps, que és la persona de l'Associació de Micropobles encarregada d'atendre aquestes persones, podríem dir, acollides nouvingudes. Xavier, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, es tracta això d'una iniciativa, d'una prova pilot que va començar doncs, l'any passat, l'octubre de l'any passat, i que ara s'ha acabat. Quants participants han pogut encabir-se dins d'aquesta oportunitat 500, Xavier?
Mira, dins d'aquesta prova pilot hi van poder accedir 28 contractes, que això vol dir 28 famílies, amb la participació de 24 micropobles, amb la participació de 24 ajuntaments diferents.
Mm-hmm. Els integrants que han donat el pas endavant per fer aquest projecte, aquesta prova pilot, de quins països provenien?
Hi havia de tot arreu, perquè el que es va fer és un filtratge previ, perquè es va obrir una convocatòria per aviar amb les famílies que volien participar en aquesta prova pilot. Vam tenir fins a 380 i escaig demandes, de les quals, sobretot, el primer el que es va fer és una entrevista per saber quins eren els objectius d'aquestes famílies, quines realitats tenien, i sobretot de saber allà on els podien dirigir, perquè el que calia era casar la singularitat de l'Ajuntament, del territori on anaven, amb la família, i això és una cosa que havíem d'anar amb molta cura, perquè no és el mateix una persona que ve d'una gran ciutat i, per tant, se li havia d'explicar què volia dir un micropoble, o no és el mateix una persona que en el seu país d'origen vivia a 4.000 metres d'alçada i si l'havies de posar arran de mar. Per tant, aquestes singularitats eren molt importants. Els orígens eren molt diferents, i els que han participat hi havia des de pakistanesos, sirians, colombians, de molts països diferents, i fins i tot en aquell moment, com que quan vam començar el prova pilot era en ple inici de la guerra d'Ucraïna, doncs també hi havia famílies ucraïneses.
Només era un projecte o només és un pla pilot orientat en aquest sentit, persones de fora d'Espanya, persones refugiades, perquè no s'hi podien acollir gent d'aquí, que suposo que també a l'avió els hi podia interessar. Hi havia algun impediment, Xavier? O què?
No. El tema és que nosaltres, quan vam decidir engegar aquesta prova, el que volíem era treballar amb un col·lectiu vulnerable, perquè de fet de col·lectius vulnerables n'hi ha molts i de molt diferents, des de ens hem plantejat amb dones de violència de gènere, amb migrants o refugiats, amb molts altres, i el que passa és que el que vam decidir per diferents valoracions que vam fer en el seu moment era fer-ho amb aquests migrants i refugiats, perquè enteníem que podia tenir unes necessitats diferents.
Molt bé.
No per res, sinó perquè al final també a través del SOC, aquestes polítiques, al final hem rebut finançament del SOC per poder tenir aquests contractes. Ja hi ha moltes polítiques per aquests col·lectius vulnerables a la gent que ja és aquí i també pot tenir problemes de reinserció laboral. I, per tant, això acaba sent un 1% d'aquell pressupost que pugui tenir el SOC. En canvi, polítiques actives d'ocupació en poblacions de menys de 500 habitants i per aquests col·lectius vulnerables, això no existia.
Dels que s'han acollit, pràcticament tots han arrelat bé, Xavier?
Sí. Excepte quatre famílies ucraïneses, que nosaltres ja teníem la probabilitat de que retornessin als seus països era bastant alta, però al final el seu conflicte bèl·lic era com molt nou i que podia ser variable i que si millorava la zona d'on venien, doncs sabien que podien retornar. Per tant, aquestes quatre famílies ucraïneses doncs han acabat retornant. Alguna família ucraïnesa sí que se'ns ha quedat perquè han trobat el seu arrelament aquí. Podem dir que la resta, tots, hem complert el 100% de la proposta que era aquest, aquest acolliment.
Suposo que hi devia haver moltes famílies amb nens. En aquest sentit, algunes escoles que havien desaparegut s'han pogut recuperar, s'han pogut consolidar, Xavier?
Clar, sobretot està molt bé aquesta pregunta, però al final el nostre objectiu primer, i això és molt important, era fer acollida. Tenim un problema a nivell mundial, no? Que són els refugiats, els migrants, aquests problemes que els hem de solucionar en origen, hem de solucionar el problema de les guerres en origen, i al final fer un programa d'acollida no deixa de ser un pagat, no? De tenir un problema de 4.000 refugiats a Catalunya, doncs hem de mirar que puguin aportar en el país i que, per tant, puguin aportar diversitat, feina, etc. Però al final tots aquests el que porten amb els micropobles és precisament això que tu deies ara.
Vida.
Patim un gran despoblament, sobretot a les zones de Tarragona, Lleida, Pirineu, no? I que els serveis essencials, com pot ser l'escola, poden acabar tancant per no tenir prou població. Han participat aquestes 90 persones que eren les famílies, en aquí hi ha 47 nens, això vol dir que han ocupat escoles, que han ocupat serveis essencials. També és veritat que el programa, ja no per ells, sinó que això era una cosa que ja teníem absolutament contrastada, i és que el territori, al final, pateix despoblació perquè no té els serveis bàsics, no té un transport públic adequat, no hi ha escoles a tot arreu, no hi ha consultoris a tot arreu, que no vol dir que hi hagin de fer, però que sí que hi han de tenir molta proximitat. Aquest programa també ha posat a relluir aquestes mancances que ja patien la gent que ja vivia en aquests pobles, i que per això sabien que s'estava despoblant el territori. Per tant, això ha provocat aquest objectiu secundari, que és que els nens vagin a les escoles
i donar vida amb aquests pobles. Seria, moltíssimes gràcies per atendre'ns, enhorabona per aquesta iniciativa i per tornar a donar vida a aquests micropobles, a aquests pobles de menys de 500 habitants que han de tornar a viure, i ho esteu aconseguint. Gràcies, Xavier, molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Hace calor, hace
calor, esperando que cantes mi canción. No sé si fa un dia de veritable calor arreu de Catalunya, tot i ser ja al mes d'octubre, com diuen aquests de Ràdio Futura. Arriba el moment de fer una petita aturada per publicitat i després marxarem fins a la Vall d'en Bas, a les comarques de Girona. Vull presentar una escola de campaners. Serà d'aquí dos minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De la emoción. Este martes, desde las 6:30 de la tarde, vuelve la Champions.
Me emociona. Música maestro.
Salzburgo Real Sociedad. Nápoles Real Madrid. PSV Sevilla.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda,
atención,
la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta.
Esto sí que es total.
Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web y app.
Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños. Y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs T'has informat.
Doncs vols aprendre a ser campaner, és a dir, tocar campanes, doncs ja pots apuntar a la primera escola de campaners de Catalunya. Neix a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, i el curs comença aquest mateix mes d'octubre. L'escola pretén conservar aquest ofici i aquest patrimoni immaterial, com li han explicat a la Mar Puerto alguns dels organitzadors.
Sí, concretament hem parlat amb l'alma mater de la nova escola, el campaner garrotxí Xavier Pallàs, que vol contribuir a avançar perquè cada campana de Catalunya pugui tenir el seu propi campaner. Ell diu que vol formar una nova generació de campaners a través d'una nova metodologia, combinant sessions teòriques amb classes més pràctiques a Sant Romà de Joanetes.
L'idea és que l'ofici de campaners, doncs, amb el temps ha anat desapareguent, primer perquè les campanes, doncs, han anat perdent el seu paper primordial que tenien abans per comunicar informació i per fer, doncs, els tocs litúrgics. I, per altra, l'electrificació dels campanars també, doncs, ha anat uniformitzant els tocs, perdent, doncs, aquesta riquesa musical i etnològica que tenia, no? I el que intentem és que no es perdi tot aquest patrimoni, que, de fet, l'any passat va ser declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per l'UNESCO.
Antigament, el so de les campanes era omnipresent i constituïa un dels elements més importants del paisatge sonor dels pobles, però va ser amb l'arribada dels nous mitjans de comunicació primer i també després amb l'electricitat quan es va relegar aquests tocs a un paper secundari i a poc a poc aquests campaners van anar desapareixent. D'aquí que el passat any 2020 sorgís la idea de crear aquesta escola.
Em vaig adonar, doncs, que un campanar, doncs, que té campaners en actiu, doncs és un campanar ben conservat, i en canvi on havia desaparegut el campaner, doncs realment s'estaven degradant molt ràpidament, doncs, tots els mecanismes, doncs, per fer-la sonar, i fins i tot hi havia perill, doncs, que alguna campana es trenqués, no?
A més, a Sant Romà de Joanetes, hem de dir, també és on hi va haver l'últim campaner de la Garrotxa, el Llorenç Llongarriu, en honor del qual l'escola portarà el seu nom. Tot plegat, doncs, en un curs que començarà aquest octubre amb 12 places ja exaurides i amb la visió posada en oferir d'ara en endavant noves possibilitats d'ampliar l'oferta formativa.
Molt bé, doncs aquí queda aquesta oferta de feina per ser campaners amb aquesta escola que hi ha a la Garrotxa. Ara parlo del mite dels 10.000 passes al dia per tenir una bona salut, sobretot una bona salut cardiovascular. De debò, cal fer aquesta xifra és una pregunta important avui dia a causa de l'estil de vida sedentari que segueix la major part de la població. A Herrera, en Cope, Catalunya i Andorra hem intentat posar blanc sobre negre amb l'Andrea Gavarró.
Fa temps que el missatge que és necessari caminar 10.000 passes al dia per estar saludable s'ha repetit infinitat de vegades. Ara, però, una investigació científica ha desmuntat aquesta teoria i ha demostrat que el nombre de passes que hauríem de caminar és molt inferior del que es pensava. El president de la Societat Espanyola de Cardiologia i Cardiòleg, el doctor Manuel Anguita, explica quina és la xifra encertada segons un estudi observacional fet recentment.
Pone de manifiesto algo que ya era conocido de antes. Es decir, la guía de práctica clínica de la sociedad científica, ¿no? de la sociedad europea de cardiología de la sociedad española de cardiología, realmente recomienda desde el punto de vista del ejercicio para producir un beneficio cardiovascular el hacer un ejercicio aeróbico, es decir, por ejemplo, pasear durante media hora al día, 5 días en semana, si es un ejercicio moderado. Que realmente eso es lo que equivale aproximadamente a esos 3.500, 4.000 pasos que ha puesto de manifiesto este estudio.
Així doncs, com bé diu Anguita, amb menys de 4.000 passes al dia ja s'observaven els primers beneficis per la salut, com la reducció de la mortalitat i la disminució del risc d'infart. I d'on ve el mite de les 1.000 passes diàries, doncs? Es tracta d'una campanya de màrqueting que s'ha estès al llarg dels anys, com bé explica el cardiòleg.
Esto viene de una empresa, no sé si no recuerdo si era japonesa o coreana, que fabricó un dispositivo cuenta pasos y que en su campaña de marketing, bueno, le pareció que 10.000 pasos era una cifra muy redonda, que estaba muy bien.
Sí.
Y entonces de ahí viene esa idea de que es válido andar por lo menos 10.000 pasos al día para tener un beneficio cardiovascular.
Tot i això, Anguita enfatitza que a l'hora de fer exercici hi ha unes variables a tenir en compte, el sexe, l'edat i la capacitat física de cadascú. Remarca, però, que 4.000 passes, que corresponen correspondrien a una distància aproximada de 2,5 quilòmetres, és una distància assumible per gran part de la població. La idea destacada a l'estudi manifesta el cardiòleg és que a major exercici, majors beneficis per la salut.
Por cada 1,000 passos de más que se ande al día sobre los 4,000, se consigue reducir la mortalidad cardiovascular en un 15%. Es decir, que esos 4,000 pasos sería el nivel mínimo necesario, digamos, pero que a partir de ahí, si andas más, dependiendo también de como digo, de tú, todavía consigues un mayor beneficio.
Per últim, el doctor explica que al final l'important és exercitar-se diàriament per tal de mantenir-nos saludables i gaudir dels beneficis de caminar, com la reducció d'endorfines o la millora de la salut cardiovascular.
Ja estem, doncs, al cas que això dels 10,000 passos cada dia, doncs, és molt relatiu. El que no és pas relatiu és que fer esport o caminar cada dia, doncs, va molt i molt bé. En volem parlar amb el doctor Roberto Lozúa, és investigador del grup de recerca d'epidemiologia i genètica cardiovascular de l'Hospital del Mar i ha fet diversos estudis sobre com afecta l'exercici al sistema cardiovascular. Doctor Lozúa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, fer activitat física moderada, diuen els que en saben de la matèria com vostè, ajuda a prevenir malalties cardiovasculars. D'entrada, doctor, què entenem per activitat física moderada? Expliqui'ns.
És una activitat física amb una certa intensitat que quan la fem, anem a dir que entrem en calor, no suem, però ja entrem en calor i podem mantenir una conversa amb una persona que tinguem a prop. Aquesta seria una activitat física moderada.
Molt bé. Avui, doctor, estem donant voltes aquí a COPE Catalunya i Andorra al famós tema dels 10,000 passos cada dia. Que hi ha molts dubtes sobre aquesta llegenda, podríem dir, que ens arriba del Japó. Hem de caminar aquests 10,000 passos cada dia? No cal? Si ho fem, ho hem de fer un ritme adequat a la nostra edat? Com ho hem d'enfocar, això? Expliqui'ns.
Sí, miri, em va molt bé perquè aquest tema ho hem treballat. Jo soc professor a la Facultat de Medicina de la UBIQCC i aquest tema ho hem treballat la setmana passada amb els estudiants de primer.
Ah, molt bé.
I va ser aquesta la pregunta, si el mite dels 10,000 passos era veritat o no. I la veritat és que vam fer una recerca bibliogràfica per buscar informació sobre aquest tema. I els 10,000 passos són un mite. I és un mite, com vostè diu, d'una empresa japonesa que venia amb comptadors de passos i va llançar aquest missatge dels 10,000 passos i s'ha estès i està molt estès a la població. Però la realitat és que el nombre de passos que hem de caminar no és de 10,000, és menys, i a més depèn de l'edat de cada persona. De manera que les persones més joves, i amb una edat més joves de 60 anys, han de caminar una miqueta més, i les persones més grans de 60 anys han de caminar una miqueta menys per obtenir els beneficis del caminar sobre la salut.
Quina xifra podem posar, doctor?
Quan han de caminar?
Sí, exacte.
Sí, sí. I quan han de caminar? Doncs les persones més joves arriben al màxim benefici del caminar quan fan 8,000 passos més o menys cada dia, i després ja no hi ha un benefici important, i les persones més grans de 60 anys arriben a aquest màxim benefici quan fan 6,000 passos cada dia.
Vull dir que està molt bé caminar, evidentment, amb aquests passos que vostè ens indica. Per què és important per la salut cardiovascular, doncs, tenir aquest mínim d'activitat? Perquè això és un mínim, però bueno, ja és molt, no?, per la gent que habitualment portem una vida una mica sedentària, podríem dir, doctor.
Sí, aquests 6,000 passos per una persona de més de 60 anys, doncs són 45 minuts de caminar. Si caminem 30 ja obtenim molt benefici, Podríem obtenir una miqueta més, però ja estem obtenint molt benefici si caminem aquesta mitja hora que es diu cada dia. I per què? Per què és bo? Perquè millora molt la salut cardiovascular. El risc d'infart de miocardi es redueix amb un 40%. No només cardiovascular, també el risc d'alguns tipus de càncer també es redueix de forma molt, molt significativa, i de manera que l'esperança de vida augmenta. A més, no només vivim més, sinó que vivim amb una millor qualitat de vida, que és el que al final tots volem.
Clar, que és molt important. Ja que parlava vostè, doctor, dels infarts, els infarts es poden prevenir o no?
Sí,
Sí.
Sí que es poden prevenir. Sí, sí.
Doncs si es pot
fer un títol... prevenir amb un estil de vida saludable, amb una dieta mediterrània, amb una activitat física regular, vigilant els factors de risc, no fumant, evitant el sobrepès, vigilant el colesterol, vigilant la pressió arterial, vigilant el sucre a la sang. Amb tot això es pot prevenir una gran part dels infarts aguts de miocardi que
són una de les xacres que tenim actualment. Doctor Lozúa, quina diferència hi ha entre un infart, per exemple, i el que sol passar moltes vegades últimament, un atac d'ansietat? Com es pot diferenciar una cosa de l'altra?
Perdó, no he entès la pregunta. No, com podem diferenciar?
Com es pot diferenciar quan estàs a punt de tenir un infart o quan tens un infart d'un atac d'ansietat? Si els símptomes són molt semblants o... En fi, quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra?
Bueno, a vegades hi ha dubtes, eh? A vegades la sintomatologia de l'infart no és molt clara, però normalment quan una persona té un infart té sensació de gravetat, Té sensació de que alguna cosa està passant i que aquesta cosa no és normal. I el símptoma més típic és aquesta opressió al pit, com si apretessin, si tinguessin un pes al pit, amb una suor freda... aquesta és la sintomatologia més freqüent i més comuna, però hi ha d'altres,
sí.
I a vegades no és al pit, és al braç, o és a l'estómac, o és a l'esquena, però hi ha una sensació de gravetat.
Tornant al tema de la pràctica esportiva, ja pràcticament per finalitzar, hi ha un màxim i un mínim a la pràctica de l'exercici físic? Vull dir, fins què és bo? Podem apretar molt? És dolent apretar molt? No fer res també és dolent, m'imagino. Hi ha uns límits una mica marcats, doctor Lozúa, o no?
Sí que hi ha uns límits per obtenir beneficis per la salut, i aquests límits podríem dir que estan a la setmana de fer esport 300 minuts a la setmana, que són 5 hores a la setmana. Aquest és un límit. Sí, hi ha gent que fa més, que li agrada i que fa molt més, però no tindrà més beneficis per la seva salut.
I tensiones massa el cos.
Aquest és un límit màxim.
Clar.
Sí, ja el benefici que podem obtenir ja ho hem obtingut. I el més important, el missatge més important és que fem poqueta cosa, fem poc, ja comencem a obtenir beneficis. O sigui que hem de començar, hem de fer alguna cosa, no hem de tenir aquesta vida sedentària que tenim actualment, i hem de fer coses. Hem de caminar, doncs... i caminar a un pas viu ja és una activitat molt, molt recomanable i saludable.
Molt bé, doncs seguirem el seu consell, doctor Roberto Lozúa, per mantenir-nos en forma, fent esport de manera moderada, però és important fer alguna cosa al llarg del dia, perquè si no el sedentarisme és una mala companyia en tots els aspectes. Roberto Lozúa, doctor, moltíssimes gràcies per atendre's, ha estat un plaer escoltar-lo. Molt bona tarda.
Molt bona tarda a vostè.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure 2 semanas, por lo menos.
Este otoño cambia el mood. Vuela a 80 destinos desde $29.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
En 30 segons, el que expliqueu d'aquí res, a les 3 i 5.
Doncs, prèvia de la jornada Champions, que demà juga el Barça a Porto. La notícia està al Porto, és baixa Pepe, l'ex del Madrid, per aquest partit. Farem també la prèvia del partidàs d'aquest vespre a Nàpols, Nàpols-Reial Madrid, i parlarem també, entre d'altres coses, de la victòria de l'Espanyol 3-0 ahir davant del Racing Ferrol.
Gràcies, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
D'aquí uns segons, Pilar García Muñiz, Àngel Correas, et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis bona tarda, adeu-siau.